Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Júlia Julbe. Barcelona, Girona i 200 municipis més de la Conca de Ter Llobregat han entrat en fase d'emergència per la sequera. Això afecta uns 6 milions de catalans que es veuran obligats a reduir el consum d'aigua a 200 litres per persona i dia. Una decisió que s'ha pres després que aquesta setmana, per primera vegada a la història, les reserves d'aigua dels embassaments del Ter Llobregat hagin baixat per sota dels 100 hectòmetres cúbics. El decret entrarà en vigor demà. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ja ha avisat que això només és un primer pas si la sequera no s'acaba.
És veritat que són mesos intensos, que fins i tot poden ser el preludi de mesos de temps que vertiginosos que vindran si la manca de pluges segueix persistint. Però també vull transmetre la tranquil·litat i la confiança amb la qual el govern, i entenc que el conjunt del país, afrontem aquest repte majúscul.
Mascort i el president Pere Aragonès, que també ha participat a la roda de premsa on s'ha anunciat aquesta mesura, han agraït l'esforç de la ciutadania, del sector agrari i de la indústria i han afirmat que gràcies a les mesures d'estalvi preses fins ara s'ha aconseguit endarrerir 15 mesos l'entrada a la fase d'emergència. I més qüestions, una nova protesta dels agricultors francesos torna a bloquejar avui la frontera entre França i Espanya i obliga a tallar el trànsit a l'AP7 a la Jonquera. No es pot circular per l'autopista en sentit nord al llarg de 20 quilòmetres i com ja va passar la setmana passada, els Mossos d'Esquadra desvien els vehicles a l'altura de Figueres. Sindicats agrícoles francesos s'han concentrat al llarg d'aquest matí al peatge de Perpinyà, des d'on han entrat en marxa lenta amb un centenar de tractors fins al Voló i allà han tallat el tronc de l'autopista Nou. Les protestes del sector contra l'executiu de Macron s'estenen, de fet, arreu de França. A les comarques gironines, els agricultors francesos també han tallat la C-38 al Coll d'Arés, on han travessat tractors a la calçada. I també aquest dijous les protestes dels agricultors europeus han arribat i ho han fet al centre de Brussel·les, capital de la Unió Europea. Milers de tractors bloquegen la ciutat, que recordem avui acull la cimera dels líders europeus. I en clau política, en aquest cas espanyola, més qüestions. El portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, s'ha desmarcat de les peticions del boicot institucional a la llei d'amnistia que fa dies que planteja Vox. Ha defensat aquesta posició perquè considera que posar traves a l'aprovació de la llei d'oblit penal seria un gest que donaria descrèdit al paper de les institucions. Sémper s'hi ha referit en una entrevista avui a Telecinco.
El Senado no va a hacer cosas raras. La mesa del Senado no la va a hacer. Y el grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado no lo va a hacer. Lo que sucede es que si alguien tiene alguna duda, pues ahí están los letrados para emitir un informe que avale lo que nosotros estamos convencidos. Y es que el Senado tiene que tramitar con normalidad institucional las leyes, en este caso, que llegan del Congreso de los Diputados, con toda normalidad y con toda tranquilidad.
Tal com ha remarcat, aquesta és la posició tant de la mesa del Senat, on el PP disposa de majoria absoluta, com del grup popular a la cambra. I una darrera informació abans dels esports. Dilluns arrenca el judici contra l'exfutbolista Dani Alves per agressió sexual. Avui hem sabut que l'Audiència de Barcelona ha rebutjat que es faci a porta tancada de manera general, tal com havia demanat la Fiscalia, però sí que ho ha acceptat en el cas de la declaració de la denunciant. La víctima demana per ell 12 anys de presó, a més de 150.000 euros d'indemnització. La Fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys de presó. Els fets van tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022 a l'abavó d'un reservat del local Sutton de Barcelona. El judici s'allargarà durant 3 dies. A punt d'enfilar la 1 i 4 minuts, pel que fa als esports, Marc Gasol està satisfet de la decisió que ha pres de retirar-se i deixar el bàsquet als 39 anys i després de 20 anys de carrera. Són declaracions a RAC1 l'endemà que fes oficial aquest anunci en un acte al cinema Els Texas de Barcelona.
Estic en pau, molt satisfet i rebem moltes mostres de carinyo, no? Que està bé també. Ara traiem una variable, no? Que és la de tornar a les pistes, doncs s'elimina.
Ara el seu objectiu és centrar-se, diu, en la família i en la presidència del Bàsquet Girona, entitat que va fundar i que actualment presideix. Al llarg d'aquestes dues dècades, el pivot s'ha proclamat dues vegades campió del món, s'ha endut la millor lliga del món de bàsquet i ha sumat també tres medalles olímpiques, dues de plata i una d'or. I en tenis, Alexander Zverev no disputarà aquest cap de setmana el partit contra Hongria en el pas final de la Copa Davis. El número 6 del món és baixa d'última hora per malaltia. Maximilian Marterer serà qui el substituirà. El capità de l'equip alemany està convençut que podran guanyar els hongaresos tot i la baixa del tenista. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les dues, a l'Estel migdia. Tot seguit, Núria Ros entrevista a Rebeca Rubio i Sílvia Anton, membres del grup de música Adelaine. Ens presenten el seu segon àlbum d'estudi, Reina de Cristal. I com saben, també sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Núria Ros.
6 minuts que passen de la una del migdia, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Avui, dones i música s'uneixen amb més força que mai. Així sonen la Rebeca Rubio, la Sílvia Anton, la James Esau i la Clara Oliveres, quatre dones que conformen el grup de música Adelaine. Un grup que, a banda de reivindicar i molt el feminisme, també ens fa reflexionar sobre la importància de la salut mental.
Si las alas se te rompen, yo te ayudaré a coser con un hilo infinito de mis dedos a tu piel. Si las piernas van quebrando, yo te las repararé cuando todo esté oscuro, una luz encenderé. Las rosas...
De pas, també ens animen a aixecar-nos de la cadira per ballar el ritme de les generacions més joves. I com no podia ser d'una altra manera, també els hi queda temps per cantar l'amor.
Vine i besa'm com si no hi hagués demà, com si del meu món s'acabara.
Elles són Adelaine, un grup femení de música pop-rock de missatge íntim però potent, que neix a principis del 2022 i que s'ha consolidat com una de les bandes més reivindicatives i femenines del moment. Sobre l'escenari són quatre dones, però al darrere hi ha un verdader backstage, majoritàriament femení, que treballa dia a dia perquè el projecte tiri endavant. I mireu si tira endavant, que el passat 18 de gener ja van publicar el seu segon àlbum d'estudi, un àlbum que es diu Reina de Cristal i que avui descobrirem amb dues de les seves grans protagonistes. Avui, a On són les dones? Música i feminisme. Rebeca Rubio, Sílvia Anton, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Escolteu-me, de seguida parlarem d'aquest nou àlbum, que sona molt i molt bé, d'aquest Reina de Cristal, però abans expliqueu-nos una miqueta, què és Adelaine? Qui sou?
Doncs ara també ets tu. Ah? Fixa't el que el dic. Adelaine és més, bueno, més que el projecte, és un concepte, volem que arribi a ser en algun moment, no sols de les dones i homes que formen el projecte a nivell musical, sinó també... Doncs, bueno, el significat sencer que pugui ser, doncs, això, doncs, tirar endavant sempre, feminisme, igualtat, animalisme, ecologisme, jo què sé, tot això per cuidar-nos les unes a les altres. Llavors, doncs, tota la gent que forma part d'aquestes, com ara el teu cas, doncs, també ho sou ara.
Clar, dèiem que sobre l'escenari sou quatre, però darrere hi ha moltíssimes dones, principalment dones, que s'encarreguen de fer-ho possible. Us coneixíeu d'abans, per exemple, vosaltres quatre, les que esteu sobre l'escenari?
No. La veritat és que no. Mira, doncs, a través d'una altra dona que es diu... bueno, és coneguda pel seu nom, Ratache, no? Que és, ella és baterista, és molt coneguda en l'àmbit aquest de metalcore d'Espanya. doncs, em va recomanar perquè la Rebeca en aquell moment estava buscant dones músics i en aquell moment no tenia cap encara. I aquesta dona va dir, bueno, pues digue-li algú a la Silvia Anton, que la conec, que he fet algun vol amb ella, tal, i a veure què tal. I mira...
La Ratatge és la productora del primer disc.
Correcte. Val.
Llavors estem juntes ella i jo treballant i dic, és que, clar, això ha d'anar al directe, ha d'anar... Lo important és que estigui al directe. Mm. I va dir, bueno, jo aniré presentant-te. I ens van conèixer una... Ja en pandèmia, ja...
Sí, 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 total, total, amb mascarilles i tot.
En
sí.
pandèmia, eh? De seguida sí. en parlarem, perquè vosaltres vau començar a principis del 2020 mm. i de cop explota tot, comença sí. la pandèmia, un confinament... No sé com ho vau gestionar vosaltres, això.
De fet, els concerts que farem ara seran els primers sense mascareta, perquè ja jo presentàvem en acústic, mm. perquè no podíem fer banda sencera ni locals plens, i tota la gent que ha escoltat les nostres cançons ho ha fet amb mascareta. No sabem la no sabem la cara de la gent escoltant-nos en
directe. És a dir, encara no heu vist l'expressió facial al 100% del vostre públic.
Efectivament.
De seguida parlarem d'això, que ho trobo molt interessant, però abans expliqueu-nos també per què Adeline com a nom del grup. Qui el decideix? Com sorgeix?
Adeline és el nom de soltera de Virginia Woolf. Es deia Adelina, Virginia Stephen Woolf. Bueno, no, el Woolf no, clar, al casar-se es va dir ja després Woolf. I, bueno, buscava un nom de dona que no sigués tan famós, jo que sé, Frida, Montessori o algo així com més conegut, i que quan ho pregunten doncs ho pots dir. I la Virginia Woolf tenia, bueno, estava molt avançada a nivell de valors i d'ètica, per al nostre parecer, per supost. Era una dona que feia el que volia, com volia, es va formar, va tenir la sort de venir de bona família, diguéssim, a nivell econòmic, i tenia relacions molt maques, no soles amoroses, sinó d'amistat, tenien grups de lectura, de pensadors, i, bueno, es va suïcidar el dia del meu aniversari.
Wow.
Molts anys abans, claro. I, bueno, vaig notar com que, no, llegint diferents biografies de diferents dones, vaig pensar, ostres, pues, queda...
Tot condueix a
Adeline, exacte.
Clar, Rebeca, en el teu cas, tu, a banda de ser cantant i guitarra del grup, també n'ets la líder, no sé com t'agrada que et diguin, la fundadora, no?, la creadora d'aquest Adeline. En quin moment decideixes que ha de néixer i ha d'existir un projecte com aquest?
Doncs jo, quan tinc 10 anys o una cosa així, sí, 10, una mica més, la Beyoncé fa una gira, la primera en la història, amb totes dones a l'escenari. Mm-hmm. I jo dic... és que jo vull ser això. No ella, que això és molta responsabilitat, però, ostres, la força i l'expressió que tenen aquestes dones, ostres, jo m'encantaria poder treballar amb això algun dia. I després, sempre he tocat amb homes a l'escenari i ha estat superguai, tinc molt bons amics dins la indústria, però em venia molt de gust pujar aquest tant per cent, que quan vaig començar de l'any era un 14, imagino que ara serà una mica més, però no molt més, de dones damunt de l'escenari que no sales siguin coristes de tercera fila. I a més, encara amb més complicació, que tot fos fet per dones. El primer disc és 95% dones, aquest ja no, perquè el productor i els managers i tal sí que són nois, però tota la part creativa i artística del show és... és femenina.
La tècnic, com, també.
La tècnic, les fotografies, xarxes, totes.
Clar, de seguida parlem de com es conforma el vostre grup. Crec que és molt interessant perquè no es troben grups on el 100% o gairebé el 100% són dones, però abans vull tornar a l'època de la pandèmia, perquè sí que és veritat que en aquesta ràdio, en aquest programa, ens han visitat molts artistes que quan els hi preguntem per la pandèmia ens diuen, ostres, a mi... tot i que molta gent ho passés malament, em va servir per inspirar-me, per compondre. Vosaltres us va passar el mateix? És a dir, durant la pandèmia vau compondre més?
El primer disc ja estava compost. Mm-hmm. Va passar la pandèmia i jo vaig dir, bueno, esto se saca sí o sí. O sigui, això no tenia dubtes. I, bueno, aquesta ambició ens va matar la salut mental directament. Llavors, aquest moment, que és ja on ens vam trobar, ens vam trobar les dues en un moment molt, molt semblant de salut mental barra artística, no? Morta, perquè no hi havia res. Nosaltres som músics de carrer i no hi havia festes, no hi havia teatres, no hi havia res. I això ens va portar a una immensa tristor i vam coincidir en aquest punt i a partir d'allà sí que la creació, un altre tipus de creació va venir i fins aquí.
Us vau ben trobar i feu coses com aquestes.
Perdóname por ser tan fría y tan cobarde, porque mi tiempo nunca ha sido para ti.
Avui estem parlant amb la Rebeca Rubio i la Sílvia Anton, que formen part, formen la banda musical Adeline, un grup que, ho dèiem abans, està format per un grandíssim percentatge de dones. Teniu algun home al grup ara mateix?
Sí.
Bueno, sí. Bueno, el productor.
El productor, la família Bankiki, són homes i dones. El maquillador, l'Àngel.
Maquillador, un home, eh? M'agrada molt això.
També està guai dir que som, gent, som dones i gent del col·lectiu LGTB majorment, però tenim la sort de tenir heteros molt guais al grup. Tots els heteros que hi ha al grup, homes blancs, heterocis, diguéssim, són molt guais.
Estan bastant deconstruïts.
Estan, sí. I estan superdisposos a que, com aprendre, no?
Sí.
I les nostres parelles, no de tot el grup, però jo sé que tenim parella home, i estan... Tots els homes del grup estan al costat o al darrere per espentar. I això és molt complicat trobar a la indústria.
Anava a dir, no és habitual, eh?
No. Ningú d'ells volen estar davant. Estan al costat per agafar-nos i darrere per empujar. I això és molt bonic i molt reconfortant.
A la gent li sorprèn trobar-se grups com els vostres? És a dir, que estiguin formats per majoritàriament dones?
Jo crec que, malauradament, sí. O sigui, dic malauradament perquè m'agradaria que arribés un dia en què tu poguessis veure en un escenari només dones i diguis, ah, vale, ok, igual que nosaltres quan veiem homes, no ens ho plantegem mai.
Clar.
És com, ah, vale, doncs un altre grup, vale, guai. Doncs ojalà arribi un dia que això, que tots siguin dones a l'escenari i la gent, doncs, bueno...
Clar, és que a tu, no, és raro dir, hola, jo què sé, El Canto del Loco, un grup de cinc nois, no es diu.
No.
S'ha de com demarcar, no? Sí. És que no, nosaltres... Jo diria sempre que em contractin per ser bona, no per ser dona. Però encara s'ha de dir... Hola, som un grup de... Som un grup d'amigues que no ho érem i ara ho som companyes i ojalà... Sí, és el que diu. Ojalà algun dia no estranyi, no sigui...
Algo més relevant.
Claro, és que no hauria de ser perquè... Cantem al feminisme, però com cantem a l'amor, com algo normal del nostre dia a dia. No pensem, som dones, cantem per les dones. Al contrari, les cançons també les canten els nois i es senten identificats.
Mireu, fa la temporada passada, fa més d'un any, ens van visitar Les que faltaven, que també és un grup de música, que en aquest cas cal dir-ho, està format 100% per dones, i ens explicaven doncs, que quan van a fer un concert o en algun bolo encara es troben amb persones, majoritàriament homes, que sorprenen quan veuen doncs, que les feines, les tasques de tècnic, les fan elles. A vosaltres us ha passat això de trobar-vos alguna persona que us hagi dit «Ah, però la tècnica és una noia?»
Home, i que tal gent d'explicar com s'enganxa un cànon i dir-li, xato, porto 15 anys fent-ho, saps? Sí, és greu, però és que passa amb tot, eh? En la música és un lloc més on passa, però hi ha molt de paternalisme.
Sí.
A més, nosaltres som totes joves, i la tècnic conta moltes històries de... No puc ser autoritària, perquè és que ningú em fot cas. I és greu, és greu.
Sí.
Però no pretenen canviar-ho activament, sinó nosaltres normalitzem que això és
clar,
així.
Com actueu vosaltres davant d'aquestes situacions?
Intentem reeducar una mica, des de, o sigui, no agressivament, evidentment, però bueno, sí, des de les ombres, no?
Sí, i també preguntem quan no sabem alguna cosa. Mira, tinc aquest dubte, em pots explicar tu que ets tècnic d'aquesta sala com es fa? Cap problema, no? Per sort, la gent del grup... Qui et posa en una situació incòmoda tampoc és algú que veuràs constantment, saps? I al final és per dir-li, mira, pitjor per tu, ja t'ho trobaràs, saps, a casa. Però anem ben ensenyades, que no tenim 20 anys. Per sort o per desgràcia, hem fet molts anys ja això, i si algú ve i ens corregeix, li has de dir educadament, ja ho sé, però merci per l'interès, ja no... I ja està, no hi cal discutir amb qui no vol ser ensenyat, no? Vull dir, no...
A l'altra cara de la moneda, com us sentiu quan aneu a fer un concert?
Preparades.
Sí, preparades i afortunades.
Afortunades.
Sí.
Perquè, en el meu cas, estàs més elevada que tothom. Tothom t'està donant el seu temps, que és algo que mai torna.
Sí.
I la gent s'ho passa bé. És que el que ens agrada més que fer música és entretindre, jo crec.
Sí.
Que la gent digui, ostres, m'ho he passat bé. Canteu bé o no, d'igual, però m'ho he passat bé allà... I quan s'acaba, no, que et venen a dir buah, m'has fet sentir, ostres, com toqueu de bé, no sé què. Ostres, és bonic fer sentir coses a la gent fora de l'Spotify, no? Fora de... que al final és el que volem és transmetre i comunicar.
Us trobeu sovint en situacions masclistes quan esteu treballant? És a dir, quan esteu ja cantant sobre l'escenari?
Quan ja estem sobre l'escenari, per sort, no. És més o abans o després. O també situacions, jo que sé, per exemple, qüestions de... per qüestions de pes, en plan de... jo, si vull moure alguna cosa, jo... vull dir, si faig el gest de moure alguna cosa d'aquí a aquí, jo ja sé que puc i, per tant, ho faig. I com sóc una dona, hi ha molts homes que diuen... ai, no, 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 pues, et vaig ajudar. I és com... no, ho tinc tot controlat, no passa res.
Jo et demanaré, sí.
Abans, no? En plan de... si necessito ajuda, ja et demanaré gràcies, però de moment ja m'ho faig.
Sí, a mi, a vegades a l'escenari sí que... o sigui, una mica d'incomoditat, a vegades amb mirades o així, mm-hmm. depèn quina cançó estigues interpretant, que fas algun gest més, jo que sé, diguem, entre cometes, sensual, sexual o sexualitzant-te una mica, que si ho fem és perquè volem. Però, clar, és que pensa que quan estàs a l'escenari el poder el tens tu.
Clar.
La batuta la portes tu. I tu li pots donar o no a protagonisme a algú. Sí que m'ha passat de dir, ei, pareu de, pues, de pegar-se o deixar-la des de dalt que es veu tot. Però de cara a mi és que ja estic guanyant jo. Si et faig cas, ja t'estic donant la importància que estàs demanant. Mm-hmm. Llavors, no. I a nivell de backstage de tècnics, tampoc algo exagerat. Perquè avui en dia ja... és que ja és molt descarat si vas fent mansplaining, no? O si vas passant-te de listo.
Ens hem cansat, no?, de callar.
Sí, és que...
Sí,
però és que tampoc ho diríem molt com enfadades, diríem. És que ets un desubicat, tio. Ets un desubicat i jo no... és que no vaig aprendre ni un segon explicant-te una cosa que tu ja saps que és òbvia.
Total.
Llavors, bueno, per sort això. Els homes que treballen amb nosaltres no estan desubicats, no els hem d'explicar res.
Escolteu, ho dèiem a l'inici, aquest gener vau publicar el vostre segon àlbum d'estudi, un àlbum que es diu Reina de Cristal i que sona així de bé. Escolta, fa poc que ha sortit aquest àlbum. Com està sent la rebuda? Us estan arribant comentaris, feedback o no?
Uau, doncs jo la veritat és que estic flipant, en plan bé, perquè jo què sé, per exemple, quan entro a l'Spotify a passar-li el tema a algú i veig les reproduccions i tot, penso, ai, madre mía, què està passant? I li escric amb ella en plan de, Rebe, tu has vist aquests números? En plan, què és això?
Ens encanta fer la broma de fem, ui, apesta a èxito.
M'encanta.
Mira, jo què sé, hi ha moltes hores, molt d'esforç i molta il·lusió i tenim, crec que per sort, una sensació de joe, nos lo merecemos, saps?
Per fi.
Per fi. Dir,
joder.
Lo que volem,
molts anys sembrant i ara per fi, és el que deies tu l'altre dia, no? Que ara encara no estem recollint les fruites tal qual, però tenim la cistella. En plan,
la cistella està posada.
D'aquí poc, ja està.
Que ja és una passa.
Sí, ja és una passa.
Clar, quan va néixer aquest projecte, us imaginàveu arribar fins on esteu arribant? Era una cosa que us plantejàveu?
Sincerament sí, perquè jo crec que des del minut zero que la vaig conèixer, ella ho tenia molt clar. En plan de, tinc molt clar on vull arribar, el que vull fer i tal. I jo, tot sí.
Clar, ara preguntarà, on voleu arribar? No es veu.
Això va passant, no?
Saps què passa? Que el que volíem era estrenar-lo. I la setmana passada vam fer una presentació amb amics i família i es van plantar allà 70 persones. Això no ens ho esperàvem.
Què se sent?
Doncs pues molta gratitud.
Molta gratitud, sí.
Molta gratitud, perquè a més, jo les veig... és que són molt talentoses, les músics, i jo veig com toquen i com la gent les mira i dic, ostres, és que els números no ens importen de veritat. El que volem són números en l'agenda, no?, de concerts. Això són els números que volem, perquè el que volem és tocar. Da igual tenir 2 que 22.000, és que és igual. Però, ostres, quan algú... a mi, no?, que, ostres, Rebe, aquesta cançó que me la vas ensenyar, jo què sé, amb una demo fa 3 anys o 2... que xulo que estigui ara a l'Spoti, no? I totes tenen un vídeo i tot... bueno, hi ha molta feina i... si més no, ja no esperant-se-ho, sinó... si no arriba, ho buscarem encara més.
Centrant-nos en aquest segon àlbum, per què Reina de Cristal com a nom?
No sé de quin any eres tu, però també seràs millennial.
Correcte.
Que ens diuen que som la generació de cristal.
Correcte.
I a nosaltres el cristal... ens agrada molt perquè és un element transparent, és un element maco, pots pintar-lo del color que vulguis i sobretot es veu el que hi ha dintre. I llavors creguem que reinar dins de és una mica ambiciós dir que som la reina de la generació, per supost, però sí de dir, ostres, som una generació que ens cuidem a nosaltres i els uns als altres. Mm. És un nom que va sortir després, no és algo que...
És l'últim que es pensa, el nom, o és que no sé com va això? O depèn de cadascú una miqueta?
Va sortir, sí, jo tenia 5 o 6 cançons fetes ja amb el Noel, i en algun moment vaig dir, algo de cristal ha d'haver, perquè en totes les cançons, no en totes, però en moltes, el cristal és un element al que faig referència, mm-hmm. i me n'adono després. I dic, ostres, pues al final és... Tampoc serà tan dolent ser de cristal, no? Cuidar-se i conèixer-se és maco.
És com girar la moneda a la cara B del que sempre s'ha dit que és la generació millennial, no? Donar-li un altre sentit.
Clar, és que, a més, ja no som tan joves, ja tenim edat de ser caps, de ser, de manar i de dirigir, i que important és saber que la teva empresa està passant-ho bé o mal, o nosaltres, no?, en el grup. A veure, si algú no està bé, que lo diga i hoy no s'ensaya. És que això es fa molt. Mm-hmm. O sigui, tu estàs bé? Pues fem-ho. N'hi ha coses que van per damunt de nosaltres, no? Però ens cuidem molt, jo crec, unes a les altres, i això... I si trenques el cristal, lo més probable és que et faci mal el vidre tallat. Uh-huh. I l'argot i el vocabulari del disc és molt Z-millennial. Llavors, bueno, ojalà agradarà a tothom, però sobretot a la generació de cristal és el nostre públic principal.
Us heu trobat amb alguna persona que formi part d'aquesta generació que us hagi agraït que hàgiu fet un àlbum com aquest?
Lara.
Bueno, la Lara ho diu molt. Lara és el videoclip de Reina, és la que, bueno, l'amiga que surt on tots estem ballant amb ella.
La protagonista, vaja.
La protagonista del vídeo.
El videoclip de Reina.
I... Bueno, és una de les noies que m'inspira a la vida, però igual que ella o ma mare o possiblement tu en un temps. No sé, al final, agafar inspiració d'algú que lluita o que està bé... No sempre surt de la tristesa, no? Però està bé o no estar bé, molta gent sí que ens ha agraït. És la balada del disc, allò... La guinda.
La que toca la fibra. Mm-hmm.
Sí, i ens encanta cantar-la perquè és que tothom ha estat en algun moment... En aquesta cançó. Mm.
Clar, Reina de Cristal és un disc format per 12 temes, pels que hem tingut l'oportunitat d'escoltar-lo, que formen com una història que es divideix en dues parts. Per entendre tota la història que voleu explicar, que en aquest cas canteu, s'ha d'escoltar tot l'àlbum sencer, no?
Per separat, evidentment, tenen sentit. Però si l'escoltes en ordre, Està bien o estar bien, que és la balada que estàvem dient, al final d'aquesta cançó es trenca el vidre. Mm-hmm. I a partir d'allà, les 4 cançons de després no tenen res a veure. Són totes com més, bueno, per arriba, no? Mm-hmm. I sí que és important veure com hi ha vidres que s'han de trencar. I a partir de trencar el vidre, tot pot anar a millor. Sempre que tu vulguis trencar-lo, eh? Tot, sempre que tu et trobis en el moment de trencar-lo. I entre la intro i la outro... hi ha un viatge estressant,
emocional,
que és pues, literalment el que jo vaig viure, el que ella va viure i el que molta gent, ostres, pues, de la nostra edat va viure. Ja pugui ser una precarietat laboral o artística, un moment social delicat, no viure't amb la família, bueno, cadascú amb la seva història, claro.
Clar, al llarg d'aquest àlbum parleu molt de la salut mental. Un tema que sembla que ara, a poc, li estem donant importància. És el gran tema, no?, de l'àlbum, aquest?
Jo diria que sí, sí, sí.
Sí, però al igual que el feminisme, no està fet a propòsit. Mm. És simplement... al final, un artista, jo crec que marca... Bueno, expressa el que històricament s'està expressant d'aquí uns anys. Mm. Igual ens riurem de lo que estem parlant ara. No és, ai, anem a parlar de salut mental. No és una intenció. És que no en teníem de salut mental quan aquesta cançó va sortir.
Yeah.
És que és literal. I ara ho contem molt, molt lleugerament, però de vegades assagem aquesta cançó i diem, ostres, és que m'agafen ganes de plorar recordant on estàvem i que bonic no estar allà. I llavors aquesta cançó... És que la gent que està en aquell moment ho passa malament quan l'escolta, i la gent que ja ha passat, jo crec que l'escolta amb gratitud, de dir, ostres, jo estava allà i que ben estar-hi, no? Bueno, yin i yang, suponc.
La música ha de servir per això, no? Per visibilitzar i també per fer reflexionar i trobar-se un mateix.
L'art en si. Més que la música, l'art en general.
Sí.
Si fem un cop d'ull a tota la vostra carrera musical, heu fet i seguiu fent lletres que parlen en primera persona sobre l'amor, també el feminisme, ho hem dit, el sexe o fins i tot la salut mental. per què aquests temes en concret? És a dir, ens explicàveu que per vosaltres és una mena de reflexió de situacions, vivències que heu passat, però per què són importants aquests temes a dia d'avui? Per què se n'ha de parlar?
Perquè és veritat que, gràcies a tothom que està empenyent des de sota, s'estan parlant cada cop més, però, no he escoltat encara un àlbum sencer que parli tant d'aquests temes, tan profundament, tant d'això, del feminisme, del sexe, de la salut mental, i jo crec que fa falta, no?, als artistes d'ara, que per fi hem obert aquest gran melón que suposa la salut mental, jo crec que és important parlar ara en aquest moment, ara que ho estem entenent i estem vivint amb això i ho estem acceptant.
Sí, jo crec que tenim la sort de viure un país on pots dir el que vulguis, com vulguis i quan vulguis. I en un moment de la història, més que mai, de com a dona explicar el que vulguis. Llavors, per què no fer-ho? Quan més informació tens d'algo, més relativitzes, no? Quan més es normalitze el sexe, menys violacions n'hi hauran. Quan més es normalitze la salut mental, menys depressions o almenys més consciència. Que tu ja ho vulguis solucionar o no, hija, cosa tuya. Però és que no és a propòsit. Jo vaig a una cançó de reggaeton on se'm sexualitza com a dona i a mi, bueno, no em molesta en excés. Per què s'ha de posar damunt de la taula que jo estic parlant de sexe en primera persona? Si al de dir en qui ningú li ha dit res, saps el que et vull dir? Llavors parlo de lo que està parlant tothom. No perquè sigui dona té més importància. O estem en el punt de mira, ah, uau, ets dona i parles de salut mental i de sexe. Però i per què no? Per què es remarca? Si no se li està remarcant a Enrique Iglesias quan diu vamos pel baño, que nadie no está viendo, saps? I jo ho ballo perfectament, a mi no m'ofèn, no? Crec que és de ser un desubicat, però jo puc sortir de festa i fer-ho, a mi cap problema, perquè sóc adulta. Supon que si tingués 13 anys normalitzaria que algun home em portés al bany, no? Jo m'ha pillat adulta aquest consum de música. M'agradaria que les nenes de 12 i 13 escoltin, pues, no sé, Poesia Carnal o Desvístete i diguen, ah, pues mira, me estoy desvistiendo porque quiero con alguien a quien quiero, pues genial. I que no diguen, ah, és dona, parla de despullar-se. No, és que també ho fem. I estem ara cantant nosaltres de que ho fem. No has de dir tu el que jo faig. És una mica així, no? Sense...
Creus que això que dius s'aconseguirà en un futur?
Mil per mil. Mil per mil. Jo crec que ja tenim polítiques que ho fan, grups de música, escritores, periodistes, mil per mil, les nostres filles o netes s'estranyaran de que estem parlant d'això. Jo crec que sí. Ja farem força perquè així sigui.
Anem acabant, ens queden pocs minuts. Teniu un acústic preparat que de seguida escoltarem, però abans tinc tres preguntetes. Què és per vosaltres la música? Potser és una pregunta molt general, però necessito escoltar-vos perquè ho expliqueu tot amb tanta passió.
És tot, la música.
Wow. Sí, literal, O sigui, ja sé que és un tòpic, però és que és tot. O sigui, és que a més estem envoltades de música sempre. La necessitem sempre per anar al gimnàs, per anar a passejar. Jo treballo d'això quan faig classes, després quan toco, igual. Buah, és que és brutal. A més, és un mitjà d'expressió també, que és increïble.
Per homes, per a dones, blancs, negres, pobres, rics, creients, no creients, del sud, del nord. La música és per a absolutament tothom. I a qui no li agrada la música, possiblement és una persona, però mediocre. És que no conec a ningú que no li agrada la música.
És complicat, és complicat.
És complicat. Encara que siguin passos dobles o música clàssica o tecno. És que a tothom li agrada la música. Sí. D'una forma o una altra, des que ets petit, és algo que s'inculca en qualsevol cultura. I nosaltres, tenim la sort de... La indústria musical és una altra cosa, però la música, jo crec
que forma part de la vida.
Gratitud de tenir... les característiques per poder reproduir-la i que la gent pugui escoltar coses que fem. És maco. Sí.
Concerts a la vista?
El dimarts 6, a l'antiga fàbrica Damm.
Oh!
En The Rock ens ha convidat a fer mitjoreta de presentació de show. Esteu tothom convidats. Paga estrellada, a més, gratis.
Bien. Dimarts 6 de febrer. Això és la setmana vinent.
Exacte.
Total.
Estem amb Ginestà i Sandra Montfort, que també és valenciana. I, a la pàgina web d'enderrock.cat.
Sí, correcte.
Demana la teva invitació. Truco, te registres i vens i el donem una cerveseta, balles una estona i pues, passes la tarda.
I tant, ricament.
Aquest serà el primer concert que feu sense...
Primer mig concert.
Sí, sí.
Sí.
Sí, primer concert les 4, perquè la presentació del disc només van poder ser 3, el vam fer en format acústic. Total, aquest serà el primer concert ja en directe, tot en elèctric, les 4, bla, bla, bla.
I portem un outfit.
Hype, hype.
Bueno, no, bueno. Ens podeu avançar alguna cosa, no?
Te ho ensenyo.
Mira. La Beyoncé, pues tal qual.
M'agrada molt, m'agrada molt això.
Dua Lipa ha dicho, ¿de dónde la habéis sacado?
Per tant, dimarts 6 de febrer, això és d'aquí res i menys, a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, estareu fent la presentació d'aquest àlbum, i potser és agrosarat dir-ho, però ja esteu pensant en un tercer àlbum? Això no para o això com no, va? S'ha de pair? Com funciona?
És que no parem de crear, tio.
Bueno, això és bo, no? Això vol dir que esteu en un bon moment.
De moment, anem a intentar gaudir uns mesets sense escriure més d'això que tenim ara, però... Hi ha col·labos a la vista. Lo pròxim que surt, això sí que, sense dir noms, són col·laboracions. Les següents crees, lo següent original que surt són acompanyades.
Amb algun grup català?
Segurament sí.
Segurament sí, però més València i Madrid. Sortim València una mica del país, sí.
Ara jo el que hauria de fer és començar a fer preguntes perquè em
diguem... No, si apagues el micro t'ho diem. No, però no es pot dir per res, sinó perquè no existe, hi ha un sí per davant, però no s'ha materialitzat.
De totes maneres, encara no s'ha gravat res, eh? És una proposta que s'ha d'anar materialitzant amb el temps.
Exacte, sí, per això que ho deiem, però no fem spoiler.
Doncs fem una cosa. Quan graveu aquestes col·laboracions i les publiqueu, torneu a Ràdio Estel, ens les presenteu en directe. Vale. La primera ràdio que vingueu que sigui aquesta.
Però de una.
Escolteu-me, abans de marxar, ens cantaré una cançó que et recordes d'Adeline.
Recordes quan desitjaves tot el que ara ja tens, quan només eren pinzellades damunt del paper. Mira l'imperi que has construït tu sola. Dibuixes el que dibuixes, es torna moda. Recordes quan desitjaves tot el que has aconseguit, quan només era un poemari damunt del teu llit. Ara tota la gent sap la teua història, quedarà per sempre guardada en la teua memòria.
Escolteu-me, i aquesta cançó que podrem escoltar en directe en principi, el dimarts 6 de febrer a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, Rebeca Rubió i Sílvia Anton, ha estat un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Veiem aviat, però.
I tant que sí, fins aviat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias. Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, 5 minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. No acabem de començar programa.
Estic despistadíssim.
No acabem de començar programa.
No ens hem
programa.
De quedar 5 hores més, no?
No.
Millor.
Núria Ros, molt bon dia, eh?
Hola, bon dia o bona tarda ja gairebé.
Sí, bona tarda, de fet. Avui no ens ha donat temps de fer-ho al principi.
Clar, però ho hem de fer.
D'entrevistes i tot això, però sí que volíem els consells del Lifestyle.
Mira, perdona, digues. No, dic que va, com anella el dit, sí, perquè avui us porto els consells per seguir una rutina de nit saludable,
sí,
i ara estem més a prop de la nit que l'hora que ho faig normalment, per
això
tant, anillo al dedo.
Pilladíssim, llavors, però val, ho compro.
De seguida us explico el per què avui parlo d'això, però abans d'anar a dormir, vosaltres seguiu alguna rutina, teniu algun ritual o aneu a dormir directament, us poseu el pijama i ja està. També és lícit, vull dir...
Jo no em poso ni pijama per començar.
No és... Molt bé.
Vas a dormir en la roba de tot el dia, eh?
No, poso xandall.
Un xandall. Sabem si el director d'aquesta casa hi és, per aquí?
Al despatx, per què?
Sí, val. No, perquè
saps
jo sí,
la seva
sí
rutina?
Que, no, tinc un ritual, però no sé si... Sí.
Però ho pot escoltar a la carta o allà on estigui. És la gràcia de la ràdio.
Ah, és la gràcia de la ràdio. Clar, clar. Jo, per exemple, escolto la tertúlia del Basté.
A la nit.
Va. Per anar a dormir?
Sí.
Això és del que t'avorreix?
Jo el tot costa.
Tot costa.
Tot costa.
Bueno, és igual.
En fi, coses.
Sí, el programa de ràdio, per cert, de la ràdio.
Sí, anava a dir. Ha guanyat el premi a millor programa de ràdio.
Bé, és que és un programa.
Jordi Costa i Gemma Gelmà, que poc se li reconeix.
Sònia Gelmà.
Ui.
Va, m'ho poseu en safata.
Jo tinc una rutina que no...
Ai, sí, perdona, Rafa, digues.
M'agrada, perquè jo tinc un fetitxe amb...
Ui.
Tira, va, Rafa.
És un fetitxe innocent, però és un fetitxe amb els gots, amb el vidre molt gros, allò que agafes un got i notes que hi ha vidre allà.
Sí.
I el gel.
Gots de nocilla.
I el gel congelat.
Sí.
Com es diu?
Però i què fas? Te'l menges?
No, jo m'agafo un got, uns glaçons de gel, i aquí vario entre la beguda que em foto aquella hora.
I
que normalment és...
Whisky, mira, segur.
Em mira el tio com dient, vens borratxo a les 6 del
matí. No fas cara a whisky, tu.
No, que va, és tot innocent.
No veu.
De vegades és Coca-Cola, de vegades és Aquarius, de vegades és aigua, amb una mica de llima.
Home, és que amb un got...
Ah, mira, està bé. Mira, és romantitzar les teves nits. Molt
està
bé.
Molt bé, això.
Molt bé. Bé, igualment m'ho poseu en safata. Avui aquests consells pel que veig són molt necessaris, perquè tenim aquí el nostre company
Andreu.
Que només es posa el xandall, no fa absolutament
fatal,
res més. I res, són uns consells molt i molt necessaris en un dia com el d'avui. Llavors, en aquest cas, atenció, perquè segons els experts en el tema, seguir una rutina abans d'anar a dormir és primordial per descansar al 100%. Per tant, no és allò una tonteria.
No, eh?
No, i també és important per encarar el dia següent de la millor manera possible. Si vas a dormir tranquil·lament i descansat i fas un ritual, doncs l'endemà, escolta'm, comences amb una energia que ni et reconeixen. Llavors, per tot el que us acabo de dir, perquè sincerament penso que és un tema molt important,
sí,
avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per una rutina de nit de 10. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras, soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente, voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol, te doy mi sonrisa y se te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. Tenerte.
Tinc una pregunta.
Que bé que canto,
preciosa,
eh?
Vas canviar la teva rutina ahir per un casual?
No.
Ahir a la nit va ser la
mateixa rutina? No. Per què ho dius?
Perquè tens un brillo a la cara especial en aquest moment. Que sempre estàs maca, però...
Ai, Rafa.
No, és veritat, però...
Però
avui destaca, no sé per què. No m'hi he fixat fins ara, eh?
Ah, segurament, i ara mira, gir dramàtic dels fets.
Ai.
És que m'estic aplicant un oli...
Sí. Ah, mira, veus?
Que em vaig comprar a Marrakeix.
Xurana.
Ah, boníssim.
Home, a Marrakeix.
Sí, perquè allà no hi ha tants productes químics, és tot...
És de cabra?
No, és aceite d'argan, de tota la vida.
Oli d'argan, sí.
I se'm nota... M'agrada.
Va,
llavors, anem als consells. Avui mateix els podeu aplicar, demà m'expliqueu què tal. El consell número 1 és establir un horari per començar la rutina.
Ui.
Ja, malament, eh?
Sí.
Mireu, m'explico. Per seguir una bona rutina de nit és importantíssim definir una hora a la que deixar de treballar.
Val?
I donar per finalitzada la vostra jornada laboral. I això, senyores i senyors, inclou deixar d'atendre trucades, deixar de mirar el Gmail i deixar absolutament tots els problemes que pugueu tenir a la feina aparcats. Val? També significa no contestar whatsapps que tinguin a veure amb la feina, res. A no ser que en el nostre cas hi hagi una última hora molt potent i hàgim de reestructurar el programa.
Sí.
Heu d'establir una hora, us poso un exemple, les 7 de la tarda
deixar aparcada tota la feina, si
ui, és clar. Ui, és molt d'hora.
Home, comptant que acaba de treballar 2 de 3, perdoneu, és una hora més que...
Hauria.
Que això és raonable, gràcies.
Això té a veure la feina, però les coses de casa...
No, no, jo estic parlant de la
feina.
No,
no, parlant de la feina.
Llavors, el que dèiem, hem d'establir una hora en concret i establir una hora en concret no significa només deixar de picar tecles, sinó desconnectar absolutament tot.
De tot, eh?
Llavors, una vegada hàgiu marcat aquesta hora per deixar de treballar, sí, serà moment de cuidar-se. Cuidar-se, en aquest cas, si teniu fills, també implica doncs, cuidar i estar pels vostres fills. Uh-huh. Practicar exercici físic en el cas que us senti bé, aprofitar el temps de qualitat amb la vostra parella, amb la vostra família, amb els vostres amics, o inclús gaudir de preparar i de gustar un bon sopar. És així de senzill. Però s'ha de tenir una hora estipulada, perquè si ens desordenem en aquest sentit,
sí,
mai acabem d'entrar en una rutina plena. Saps? Perquè un dia tindrem correcte més feina i a les 9 ja soparem i anirem al llit, l'altre dia ho farem a les 10, fins que arribarà un dia que ho faràs a les 12.
Uh-huh.
Val? Llavors, consell número 2, desconnecteu de les pantalles, un típic tòpic. En aquest cas, ho sabreu, les pantalles són les grans enemigues del descans, no només per la llum que desprenen, sinó també pels continguts que consumim. Uh-huh. Val?
Aquest és molt important.
Sí, per exemple, veure un vídeo, una sèrie o mirar les xarxes socials pot provocar que el nostre cervell estigui massa despert, massa actiu, cosa que provocarà tot el contrari del que busquem, que és relaxar la ment i preparar-la per dormir.
Clar, jo seria estar posat fatal.
No, fatal, fatal, sí.
Perquè m'enganxo. L'altre dia em vaig
clar,
posar...
Sí, és clar, és que no, sí, pots, no pots desconnectar.
L'altre dia em vaig posar Griselda, per cert.
Boníssima, boníssima.
Per cert, un treballàs sí, de Sofia Vergara, però, que és increïble, de veritat, sí, és increïble. I clar, em vaig menjar 3 o 4...
capítols?
No,
és
que cada vegada es posa més interessant.
Sí, per sí, això, sí, és brutal.
No, us hauríeu d'estipular... De mirar-ho, us ho explico. Una llarga estona abans d'anar a dormir, en aquest cas els experts recomanen una horeta, assegureu-vos de deixar els dispositius electrònics fora del palau del descans. Concepte que hem introduït i no traurem de moment. I llavors, us deia, en el cas que tingueu una habitació a la televisió, per exemple, deixar el telèfon mòbil és fàcil. Mm-hmm. Val? Ja us les arreglareu perquè sentiu l'alarma al matí. Però si teniu una televisió, jo us diria...
A
traieu-la de l'habitació.
No, és que l'habitació no es pot tenir.
Sí, però hi ha molta gent que en té, de doncs... televisió a l'habitació.
Jo tindria, si pogués.
Error.
No, no, no. No, jo, perquè jo... estic animant la gent que en té que la tregui de la televisió.
Mira, ja,
ai, de la televisió, de l'habitació.
Jo no tinc televisió.
La televisió no es pot treure d'ella mateixa.
Tu no tens cap televisió?
No tinc cap televisió.
Va. No, no, jo sí tinc, però a l'habitació no em sembla bona idea.
En fi, molt bé, doncs és això. Sigueu com Rafa Sanahuja. Llavors, us diré una cosa.
És un consell que no heu de seguir.
Abans del tercer consell, no em valen les excuses. Si voleu seguir aquest consell i us oblideu, sí, per exemple, de començar a descansar de pantalles una hora abans, poseu-vos una alarma, un recordatori. O sigui, aquí no valen excuses. Perquè a vegades, amb tanta feina, després de tenir un dia dolent, dius, ostres, a les 8 havia deixat les pantalles i són les 11.
Clar.
Alarma, recordatori, segle XXI.
Sí, sí, sí.
Tenim tota... Jo utilitzo, recordatoris.
Jo ja també. Sí. És el que més utilitzo del telèfon. És increïble.
I comptes enrere, cronòmetres d'aquests.
Llavors, consell número 3. M'encanta. Reflexioneu. Mm-hmm. Val? Hi ha un gran percentatge de persones que al final del dia se senten més nervioses de lo normal. A mi em passa, per exemple.
Mira'm bé.
I el motiu és molt senzill, eh? Pensem massa les coses que no han funcionat durant el dia i on hem fallat. I ens centrem, per tant, en les coses negatives en lloc d'aprofitar per agrair i pensar les coses bones que hem fet durant el dia.
Que és quan et ve l'insomni i tot això,
també estaria bé que de tant en tant ens aplaudíssim a nosaltres mateixos i diguéssim, ostres, mira, aquí has estat molt bé.
Ara.
En comptes de potenciar tant els moments en el que has fallat.
Mm-hmm.
Llavors, si sou d'aquestes persones, us dono un consell que també em dono a mi mateix. Al final del dia, ho estic posant en pràctica i va molt bé, abans d'anar a dormir podeu obrir una espelma,
sí?
Us podeu posar música relaxant i podeu fer una llista de les 3 coses positives que us hagin passat o que hàgiu fet durant el dia.
Està molt bé, això.
És agrair.
Sí.
És agrair, val? Aquest hàbit us ajudarà a centrar-vos en els pensaments més positius i crec que mica a mica, perquè això és un treball diari, sereu més feliços i més optimistes. És una rutina ideal per descansar, mm-hmm, per tenir pau mental i per relaxar-se. Jo us recomano que ho feu perquè va molt bé. Jo agafo un full en blanc, escric punt número 1, pam, 2, pam, 3, pam, l'espelma...
Ho fas.
Sí, sí. M'estic obligant a fer-ho.
Positivisme,
si no,
Passa foto, passa
arribo,
foto.
No.
Passa foto.
No, no.
Passa foto.
Arribo al llit, si no, que el cap em dóna voltes i és ideal estar al llit i descansar amb mente en blanco.
Absolutament.
Jo, mireu, jo al final del dia per mi és pur relax. Jo no...
Que bé,
no
tinc problemes. Tens una gran sort.
I quan fas així el coixí a la moda,
ets aquells que...
Que un microsegon després estic fregit.
Sí. Ja també us dic, a una dutxa a la nit, per mi és el més relaxant que
sí, pot ser. Sí, 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 sí. D'acord, totalment d'acord.
Sí, amb l'aigua gairebé bullint, eh?
Sí, hauria de ser.
Mirant molt l'aigua, eh?
Sí, no, i tant.
Carai, això sí, amb la galleda.
Però no, és molt relaxant, ja us dic, jo us ho dic sempre, tinc una rutina sí. de nits ideal, d'allò que... Només, si em veiéssiu seguint aquesta rutina, us relaxaríeu només de veure'm.
Ara.
Consell número 4, va, planifiqueu el dia següent. És un consell molt important, també us hauríeu d'acostumar dia sí dia també a fer una llista de totes les coses que heu de fer l'endemà.
Sí.
Si ho feu, no només estareu organitzant la vostra agenda, sinó que també estareu buidant, enteneu-me l'expressió, el vostre cap. En aquest cas, organització és igual a relaxació.
És així.
Sí, us sou desorganitzats, anireu com pollastre sense cap.
A mi de vegades em posen bastant més nerviós, el tema organitzatiu.
No, és que no ho fas bé, llavors.
Jo és que... Tinc...
Perquè penso, ostres, d'aquesta hora a aquesta hora he de fer això, d'aquesta hora a aquesta altra o això...
No cal estipular hores, eh?
No cal. Estic d'acord.
Ah. Mira, he de fer això. Andreu González, tu pots. Com ho aconseguiré?
Anem
I a partir d'aquí...
Ara. Jo és que convisc amb una...
La gallina.
Jo convisc amb una persona que organitza convulsivament tot.
Jo sóc aquesta persona. O sigui, no...
Em deixo portar. Sóc com una marioneta en les seves mans.
En fi.
Anem a l'últim consell.
Som-hi.
Cuideu el vostre cos de la mateixa manera que ho feu amb la vostra ment.
Ah.
Val? En aquest cas, abans d'anar a dormir, us hauríeu d'acostumar a realitzar activitats relaxants, com ara llegir. Per mi és ideal.
Jo també
llegir
ho faig.
Un llibre abans... Llegir. Bueno, sinó quina màquina de la lectura.
No.
Però llegir un capítol o dos d'un llibre és ideal, estar sense pantalles, sí. estar relaxant, estàs desconnectant...
Que... Sí, és de les coses que més adorm, eh?
Mm, correcte.
3-4 pàgines d'un llibre i...
I tant.
Això fan els meus fills. Els meus fills
ideal,
una mica de lectura ideal. Abans de...
Escolteu-me, que no us agrada llegir? Meditació.
També, eh?
Que no t'agrada la meditació? Banyera calenta, estalviant aigua. Estalviant aigua perquè estem en temps de sequera.
Sí, 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 sí.
Que no vols gastar aigua? Posa't crema. Que no t'agrada posar-te crema? Torna a néixer, perquè ja no em queda més opció.
Serà per coses.
Sí, un got amb glaçons?
Un got amb cacaulat. També.
Ah, calent.
Això és cuidar el vostre cos. De tant en tant se li ha de donar xocolata.
Nesquik, millor.
Nesquik, el que sigui, però de tant en tant se li ha de donar. Això és una miqueta allò de ment sana incorpore sano.
Molt bé.
Saps? Molt bé, Núria.
Molt bé. Sí, molt bé.
Un aplaudiment.
Llatí. Uau. Bravum.
I fins aquí. Relaxats per anar a dormir nosaltres ja.
Anem a la fórmula?
Sí.
Joan s'està dormint. Joan, desperta. Té uns ulls. De dormir.
No, perquè ha entrat molt en el tema, s'ha relaxat.
S'ha concentrat.
Faig ulls de cansat?
Sí.
És d'aguantar-te, tu tranquil.
Bueno.
Va, la fórmula, horari, més reflexió, més planificació, més cuidar el cos, menys pantalles, igual rutina de nit de 10.
Gràcies, Núria.
Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Va, aprofitem una mica els minuts després d'aquests savis consells de la Núria Ros.
Vinga.
Utilitzant el llatí, lo qual em sembla ja... No sé com dir-t'ho.
És un altre nivell.
Triple salto mortal. A partir d'ara, cada dia vull una locució latina.
Val, m'ho anoto.
El repte és aquest. Val, doncs, bueno, hem tingut respostes que bravo, la gent té els seus tics, eh?
Sí, eh?
La pregunta anava per aquí, pensant una mica en Rafa Nadal, quins tics teniu, val? Llavors, sí. Doncs la gent ha dit que té... Mira, hi ha molta gent que té un tics pareguts al teu quan entres a l'estudi, d'allò de la llum, d'engegar-la, d'apagar-la i tal.
Sí, sí, sí.
I després n'hi ha un que també m'ha cridat l'atenció, que diu que abans d'anar a dormir ha de comprovar si la porta de casa, d'accés a casa, està tancada amb clau. Que si no, no pot dormir. Hi ha altres, però venen totes a ser...
Ah, però tanquen per dins. A mi no és que no m'agrada tancar per dins,
Sí, doncs sembla... Hi ha gent, hi ha un costum. A casa meva s'ha fet sempre.
Jo no me'n recordo. Sí, jo també.
Tu també ho fas, Andreu? Clar.
M'agrada.
I
una urgència després i...
Jo no me'n recordo. Però saps què em passa a casa meva? Ara faré una altra interioritat. Jo no sé quin joc de corrents de vent que n'hi ha, que de vegades s'obre sol a la porta.
Epa, compte aquí, eh?
T'ho juro, de vegades m'aixeco a mitjan de la nit perquè tenim una edat i hem de fer visites al bany i la porta està oberta.
Una cosa, això no significa que tinguis una edat, eh? Vull dir, jo també faig visites al bany. Bueno, a tu ja parlarem un altre dia.
M'ha agradat el to.
Quantes en feu al dia?
Al dia al bany?
Al bany, al dia?
Jo
crec que unes 4 o 5.
O mentre dormo.
No.
Mentre dorms.
Vas al lavabo, mentre dorms?
Quan em llevo per la nit, per la
lavabo.
Ah, sí?
Però no mentre
dorm. Quants cops? A mi també em passa, això.
Dues o tres vegades, segur.
Oh, adéu-m'hi-do, eh? Sí. Més amb l'hora que et despertes, això és gairebé no dormir mai.
Jo és que ho tinc controlat. A les 3 hores d'estar dormint, pam.
I apreta allò, eh?
Apreta.
Jo una vegada, com a molt.
Bueno, escolta, cadascú té les seves... Jo tinc una explicació mèdica a totes aquestes històries. Ja us la donaré en privat, com les imatges de la Núria. Totes en privat. No, moltes coses les dic en públic, però les més privades, en privat. Va, tírame el foro cotxes, amigo José. Quina pausa dramàtica. Què tenim? Res.
Hem tallat en sec, eh?
Sí, perquè...
Més o no.
Hem arrencat, però, en fi... Vinga, és que no sé per on tirar, perquè els... és que tinc de tot. Va, els temes d'avui, els més recents.
Tranquil, eh?
Este cani no dice...
Necessites un minut per ordenar?
No, no, no. Este cani dice llevar más de 65.000 euros en su outfit. Home. I porta un xandall.
Uau.
Val?
Però és que un, si és de Balenciaga...
Un xandall, trabajador... Un trabajador me pide un aumento de 4.200 euros porque no llega.
Uau.
I explica, no llega un cap d'una empresa,
ah,
sí. Va un treballador i diu, necessito 4.200 euros més al mes. I explica les circumstàncies.
Uau.
Di María, jugador de futbol per als no iniciats.
Sí, jo el conec.
El
sí.
Dibu és millor que Casillas. S'ha obert un debat allà. El Dibu és el porter d'Argentina, ¿vale?
Uau.
Aquest és el que us agradarà més. ¿Están obligados a darte las piedras de la vesícula tras la operación?
Obligados no, però si vols te la donen.
Espera't.
És com el cordó umbilical.
Es crea una seqüència de respostes molt xula, que és... ¿Y para qué las quieres? Aquesta és la primera resposta. Llavors, yo quería mi muela del juicio y me dijeron que pipas, que eran restos quirúrgicos. Y no lo iban a donar. Y llavors contesta ell, las quiere mi padre para el recuerdo, y si las quiere, pues es cosa suya. Nadie debería quitarle el gusto. Y contesta... Però són tus restos quirúrgicos, xur.
Sí, sí, sí. És així, és així.
I després diu, perdona, després del cas d'aquella senyora que les trituró i se les fumó, crec que no les dan.
Apagui.
Sembla cert.
Apagui. Tu recordes una cosa d'un genoll i un vidre, no?
D'un genoll i un vidre?
Sí, que ell va xocar amb un vidre i es va trencar el menís.
Jo tinc el vidre.
Tens el vidre que estava inserit...
Que estava dins el genoll.
Bueno, i què tens, el marcat a la porta de casa?
Gairebé.
A la finestra.
Gairebé.
A la finestra. Molt bé. Va, i ràpidament...
Vaig netejant amb l'Olimpia Cristales, de tant en tant.
Molt bé. T'has fet unes ulleres? Amb...
Unes ulleres que
vidre
porta?
De cama.
Que portes?
Sí, sí, som amb vidre de genoll.
Va, i ràpidament, va. Per acabar. Se retira Marc Gasol, dedicant-li unes paraules.
Ui.
I les paraules són... Les primeres són... Hasta luego, Lucas.
Uau.
Aquest m'ha fet molta gràcia. Marga Sol.
Uf, és com la famosa escriptora i filòsofa.
Qui?
Sara Mago.
Me l'havia escoltat, aquesta. Està bé.
Sí, sí.
Grande Marc, espero que salga su gif tot ciego celebrando el anillo. Que allò va ser mític, eh?
Sí, i tant.
La celebració. Un monstruo.
Uf, això és molt xur, eh?
Un monstro.
Monstro!
Tal com s'escriu.
Hem d'evitar monstro, crac...
Un monstro.
Totes aquestes s'acaben, eh?
Un monstro. I després, la darrera... Bueno, hi ha moltes respostes, eh? Però la darrera que he seleccionat és... Un grande. Al ser català se li aprecia poco, però un grande.
Uau. Jo tinc una foto.
Amb Marc Gasol?
Amb Marc Gasol?
Sí. Però sí, sembraràs sí. La pilota de bàsquet?
Sí, exacte.
No voldria... I una cosa, uns peus... No, és veritat.
Anaves vestit de taronja?
No, casual, no, em sap greu, em sap greu. No.
Et va agafar i amb el dit et va donar voltes?
No, tampoc.
Marc.
Marc. Doncs jo, que tinc un germà.
Sí.
Jo crec que tinc una foto amb en Pau.
Pau Gasol, que ja
es va retirar. Trobar a Platja d'Aro.
No fa tant que es va
retirar. El Marc Gasol és més jove.
Sí.
Vaig fer una foto.
Tu eres com famosete, no?
Em vaig agafar unes males cervicals.
No, jo també, tio.
Ai. Que sí, som... És gent alta.
Som així.
No, però una cosa, gent alta i amb els peus molt grans.
Sí, clar.
Clar, què vols?
Que jo si és... me'l vaig mirar.
Què vols? Aquesta gent gasta un
54,
eh? Sí, sí, sí.
Les mans i tot.
Sí.
Si et fas una foto amb Marc o Pau Gasol i tens problemes de cervicals de mirar cap a dalt, te la fas amb Joan Trias i tens problemes
ja
cervicals
per mirar cap a baix. És així. En el pot petit hi ha la bona confitura i si no, digueu-li també... A Xavi Toscano, que ara l'escoltareu ara d'Estel migdia. De seguida ens posen al corrent de tot plegat, de tota l'actualitat i de com va la sequera un dia com avui.
Ja
demà, més caravana, a partir de les 8 del matí i fins les 2. Demà, compte demà, eh? Àlex Munné. actor de teatre, de televisió, de la sèrie La Ley del Mar. El tindrem aquí, en aquest programa, i en parlarem una estona amb ell de tot plegat. És guapot, és guapot. Però això serà demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.